els camins. De la música. Amigues, amistes camins de la música, a Ràdio Clara, l'emissora lliure i libertària de la ciutat de València, el 104.4 de la freqüència modulada. Bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels camins de la música. El 9 de febrer d'enguany del 2021 va ser un dia poc lamentable per a la història del jazz, perquè ens va abandonar un dels músics més camaleònics que ha tingut els últims 50 anys aquest tipus de música. I no sols aquest tipus de música, del jazz. Si parlar d'avantguarda en qualsevol art sempre és una tasca complicada, fer-lo de l'avantguarda del jazz és missió poc menys que impossible, perquè aquesta música extraordinàriament personal genera tantes avantguardes com músics la composen. I si hi ha un músic que hagi recorregut el programa del jazz actual practicant i dominant qualsevol dels molts gèneres que des de finals dels 60 s'han donat, aquest home és sens dubte el nostre homenatjat d'avui, Chick Corea. En efecte, Corea ha fet des de llatí fins a free, passant per fusió en qualsevol de les seves formes, tal com rock, sinfònic, pop, neoimpressionisme, neoromanticisme. De fet, va fer algun disc en música de Debussy i fins i tot simplement jazz. Nascut en Chelsea, en Massachusetts, el 12 de juny de 1941, d'una família d'origen en Itàlia, sicilià en concret, i de Calàbria, Armando Antoni Chick Corea va començar els estudis musicals molt prompte, perquè als 4 anys ja estava estudiant música i durant més de 5 anys el va fer en un professor italià. La inclinació temprana del Chick per la música és raonable si se pensa que el son pare era trompetista i havia liderat una banda de swing en el seu moment, contrabaixista, arranjador i compositor, i que Chick, des d'aquella edat ja tan curta, escoltava habitualment tant a Gillespie com a Beethoven, a Parker com a Mozart, o Bud Powell com a Frédéric Chopin. Músics tots ells que deixaren una petjada molt important en el seu esperit. A l'edat d'entrar a l'escola superior, Chick era virtuós del piano. El seu primer treball seriós el va tindre en Boston a l'orquestra de Phil Barbosa, una orquestra de música llatina que marcarà els seus començaments professionals i el seu plaire de música llatina l'acompanyarà durant tota la seva vida. Les orquestres de Mongo Santa Maria i de Willy Bobo van ser els seus següents treballs, i amb aquests dos percussionistes l'afició de jazz se va consolidar en tot el lloc llatí. Va estar també fent alguna cosa de percussió i diuen alguns que Eritxea temprana també ascripció a la percussió va marcar un poc la seva forma un poc percussiva, valga la redundància, d'atacar les tecles del piano. És una possible explicació, no sols això, evidentment. Avui anem a escoltar la seva segona gravació sota la seva titularitat. Una gravació que molts crítics consideren que és la millor que va fer en tota la seva vida. Qüestió que jo he vist reflectida en alguns puestos i que considero un poc atrevida, perquè en una carrera tan perllongada, tan variada i amb tantíssimes gravacions, més de 60 nominacions per als Grammy i més de 20 Grammys obtinguts, dir que el seu segon disc és el millor disc seu me pareix poc atrevit. Però de totes formes sí que n'hi ha una cosa que està clara. És un disc on ja es noten perfectament les seues senyes d'identitat avantguardistes, si em permeteu l'adjectiu. La vertiginosa excitació del Corea en aquesta peça dona mostra ja de dues coses, que als 27 anys, el disc és de 1968, ja era un depurat intèrpret del piano, però també de que l'herència de la revolució parkeriana i de Gillespie, de Thelonious Monk, etc., del bebop, de fer una música que no fora precisament per a ballar, ja se veu clarament en aquest jove encara xic Corea. La peça que heu escoltat s'anomena Steps, What Was, i és la primera del disc que hem esmentat abans, el segon de la discografia de Corea, que s'anomena Now He Sings, Now He Sobs, oficina com Ara canta, ara plora. La seva primera intervenció en una sessió de gravació la va realitzar per al trompetista Buddy Shaw, i a finals del 66 va estar contractat per Stan Getz, el saxofonista, on gravà en aquesta època la primera obra al seu nom aquest mateix any, el 66, se diu Tones for John's Bones, en la que constantment la música es troba també prou pròxima a les avantguardes més avançades d'aquell moment, que seguien les petjades que havia marcat el Miles Davis post-bop, que era el que dominava el panorama estilístic, per dir-ho així, del jazz en aquell moment. Aquests dos primers discos, el que acabem d'esmentar i el que estem exposant avui en el programa, descobreixen un pianista que arrossega un indubtable deute cap a Bud Powell, Thelonious Monk, Paco Tyner, Bill Evans, etc. I mostren una gran frescura i originalitat d'idees transmitides mitjançant llargues frases d'un toc percussiu en les tecles del piano, si us fixeu. En 1968 va deixar aquests i va gravar el disc que esteu escoltant avui. Esta obra va estar realitzada en trio, la formació clàssica de jazz, amb la qual gravarà el seu últim disc, que ha sigut pràcticament al mateix temps que se'ns anava. La feia amb el contrabaixista txec Miroslav Vitus, una persona prou ignorada, la veritat, però absolutament virtuosa del seu instrument, i amb el veterà Roy Haynes en la bateria, i és un passeig per les obsessions de Corea expressades mitjançant un fluid i swingant pianisme. Thank you. Matrix i la cançó que dona títol al disc Now He Sings, Now He Sobs són les dues peces que acabo d'escoltar d'aquest disc que estem avui exposant-vos. De totes les influències que hem esmentat, Corea va sintetitzar un nou llenguatge prou original que prompte començà a tindre seguidors, malgrat la seva joventut. De fet, la influència coreana al pianisme de finals dels anys 60 és sorprenent i aquest disc, Now He Sings, va ser un disc que se sapiguen de memòria. La gran majoria dels pianistes més creatius de l'època i s'interpretaven les seues peces amb molta freqüència. Now He Sings va marcar, sens dubte, el començament d'una nova forma de tocar el piano que podien denominar culta, entre cometes, en el sentit que integrava diversos llenguatges musicals perquè les influències de la música clàssica que ell tenia des de ben xicotet ixen molt clarament en la seva forma d'afrontar la composició i la tècnica d'aquest clàssic de jazz que és el trio. Un trio en el que tant Roy Haynes com Beatles toquen amb també un sentit d'alliberament que es donava l'espenta de les intervencions del Corea i que donava que fora un disc que interceptava un poc, era una intersecció entre el hard bop i l'avantguarda que ja s'anunciava. El disc és un disc que, malgrat tindre ja moltes característiques d'avantguarda, s'escolta amb una enorme tranquil·litat, amb un confort auditiu, per dir-ho així, molt gran, no? És un disc que no resulta difícil d'escoltar i que, a més, tenia la qüestió esta d'introduir a l'oïda dels aficionats al jazz noves idees, nous conceptes que avui en dia semblen ja com consolidats, però que en aquell moment era tot pura innovació. no em digueu que aquesta peça que acabo d'escoltar, que està un poc irònicament titulada parodiant el títol de l'anterior que donava nom al disc, Now He Beats the Drum, Now He Stops, no és un autèntic caramel per a que amb el seu lirisme i alhora el seu virtuosisme necessàriament a l'hora d'interpretar-ho siguin un caramel per a qualsevol pianista de l'època i d'ara que vulgui oferir una mostra tant de la seva capacitat musical com de la seva capacitat tècnica. I per acabar d'escoltar el disc tal i com eixia en l'LP que es va publicar l'any 68, després s'ha fet una edició en CD el 2000 i algo que inclou moltes peces de discos posteriors amb el seu grup de circuit, un grup d'avantguarda ja molt clarament, anem a escoltar una peça que sí que és pura experimentació, per dir-ho així, i que suposa que més d'una persona en l'època rufaria el nas en escoltar-la després del lirisme de l'anterior peça. S'anomena, d'una forma també un poc estranya, The Love of Falling and Catching Up, una titulació molt, en fi, ara m'he deixat córrer. Però fixeu-vos que així ja ell està tocant el piano d'una forma absolutament percussiva, però que també està tocant les cordes del piano en les mans, fent percussions amb la caixa del piano, en fi, aquestes coses d'experimentar que se començaven a estilar en l'època dins del món del jazz i que Corea va saber introduir de forma pacífica, per dir-ho així, per a la majoria dels aficionats al jazz, al contrari que li va passar, per exemple, en algun moment a Miles Davis quan es llançà a les seues experimentacions. No digo que no és provocadora aquesta peça que entronca absolutament als criteris estètics i trencadors de les avantguardes europees de la música formal, per dir-ho així, que se feia en els anys 50-60 i que aquestes van influenciar també el jazz alhora fent un viatge d'anada i tornada, com sempre passa amb les arts. Empalma molt bé aquesta peça amb la resta que figura en el CD i que pertanyen ja al seu grup del Circle, que es dedicava directament ja al free jazz. Sabeu que esteu als Camins de la Música, un programa de Ràdio Clara al 104.4 de la freqüència modulada que es pot escoltar els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit, i que la nostra web podcast, caminsdelamusica.net, podreu trobar tant una xicoteta ampliació, algunes informacions i coses que puguen ampliar la informació donada en el programa sobre el personatge, com descarregar-vos el programa complet en format MP3 de qualitat màxima. Anem a fer tres programes per a fer una panoràmica d'aquesta persona, d'aquest xic coreà, i en el pròxim programa ja veureu que segur que vos agrada la música que aneu a escoltar. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adéu.